Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, per l'ambient poc fred i no gaire assolellat. També mantenim la pols sahariana a l'atmosfera i el cel enteranyinat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia i bona hora, com va? Com esteu? Avui és dilluns 28 d'abril del 2022 i són les 8 del matí i esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. Des d'ara i fins les 9, com cada dia, us oferirem un repàs a la informació més destacada de la comarca del Baix Empordà a través de la nostra redacció en els propers 60 minuts en aquest programa informatiu que es diu Supermatí i que ara comença. Som-hi! Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Repassem els titulars més destacats de la jornada. Palafrugell esclatarà de colors, música i festa amb el gran esdeveniment de primavera, que torna de manera presencial. Estem parlant del Festival Flors i Violes.
Aquesta 13a edició serà un dels primers esdeveniments de primavera del país que recupera l'antiga normalitat amb activitats presencials repartides per tot el municipi. Per aquest motiu es planteja un recorregut a través d'espais i carrers que acolliran decoracions i més de 100 actes programats.
Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat aquest estiu, tot i la guerra i també la inflació, Gerard.
Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat prepandèmica aquest estiu, tot i els efectes de la guerra d'Ucraïna i l'escalada de la inflació. Així mateix, aquest sector especialment afectat per la crisi sanitària preveu una recuperació de l'ocupació.
I Urbanisme dona llum verda a l'aparcament de 300 places a Sant Feliu de Guíxols, que hauria de descongestionar el Passeig del Mar, Sergi.
La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal de Sant Feliu de Guíxols, que permetrà la construcció d'un edifici d'aparcament amb 300 places i la configuració d'una nova entrada a la ciutat pel nou traçat de la carretera de Tossa.
I del nord cap a, perdó, del sud cap al nord, a Torroella o a l'Estartit, millor dit, perquè l'Espai Medes entra ja en la tercera fase del procés constructiu. Ho farà amb una inversió de 700.000 euros.
El Centre d'Informació, Difusió i Interpretació de Patrimoni Natural i Biodiversitat de les Illes Medes entra en la seva tercera fase de construcció. La Diputació de Girona dirigirà l'execució d'aquesta fase al Centre d'Interpretació Marí del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.
A les 8 del matí, 3 minuts... La Generalitat de Catalunya elabora el mapa del fons marí de Catalunya més complet i més extens que s'ha fet fins a la data.
I això permetrà planificar i fer una gestió sostenible dels usos i activitats que s'hi desenvolupen. Amb un pressupost de gairebé 4 milions d'euros, el projecte es va posar en marxa l'estiu de l'any passat i conclourà a finals del 2023, després de cartografiar amb una precisió inèdita fins ara 154.000 hectàrees.
Déu-n'hi-do, doncs d'aquí un moment amb l'Oriol Bernà coneixerem tots els detalls d'aquesta ampliació d'aquest mapa del fons marí. Mentrestant, ahir també parlem d'aigua, però és d'un altre tipus. En aquest cas, l'aigua estancada en un dipòsit, el que construirà la Bisbal, un nou dipòsit d'aigua potable que es construirà a la capital de la comarca.
Les obres tindran una durada de prop de 5 mesos i quan s'hagin acabat i el nou dipòsit estigui funcionant, s'enderrocarà l'antic i es tornarà a naturalitzar l'espai.
I la cosa va de construcció. Ara a Begur, el sector de la Font del Baix, perquè l'Ajuntament ja ha donat pas, llum verda, pas al projecte del sector d'equipaments de la Font del Baix, Maria.
L'Ajuntament ja ha aprovat una modificació de crèdit per licitar les obres d'aquest projecte. S'ha aprovat de forma inicial el projecte bàsic al ple de l'Ajuntament, que s'ha reunit en sessió extraordinària.
Doncs si entreu al web de Ràdio Capital veureu imatges del projecte del que estem parlant, que és un projecte que inclou el CAP, inclou equipaments, inclou oficines de l'Ajuntament. Projecte bonic, funcional i sobretot proper al centre del poble, el que es preveu a Begur. I a les 8:04 us expliquem, encara parlem de Begur, que Montserrat Carreras assumeix el càrrec de primera tinent d'alcalde de Begur, Gerard.
Carreras, a banda de ser ara la primera tinenta d'alcalde, també és membre de la Junta de Govern Local en substitució del regidor del mateix grup municipal Tots per Begur, Eugeni Pibernat.
Pibernat, que segueix com a regidor i segueix al capdavant de les àrees que portava. Temps per la cultura, a les 8 i 5, al Supermatí de Ràdio Capital. Temps per la cultura, dèiem, els 3, 4, 5 de juny, a Torroella, hi torna una nova edició, la desena, del FIMAC.
Una desena edició en què tindrà molt protagonisme l'Espai Ter, que acollirà la gran gala, amb nom reconegut dins el món de la màgia. Però una edició en què, després de la pandèmia, també es torna a portar la màgia al carrer, concretament a llocs com la plaça de la Vila o el Passeig de Catalunya.
I en el terreny de l'esport... hem de destacar el paper de la palamosina Blanca Batlle. Això és el Mundial Escolar a camp a través, Sergi.
La corredora de l'Associació Atlètica Palamós ha tingut una destacada actuació competint amb el combinat espanyol en el Campionat del Món Escolar de camp a través, celebrat recentment a Eslovàquia.
Per fer les coses camp a través, abans cal saber la previsió del temps. I per saber la previsió del temps, Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Cal treure el cap per la finestra o cal escoltar Ràdio Capital perquè en Marc ens informi de quin és el temps que esperem per avui.
Dijous, que es presenta en general més assolellat que ahir dimecres. Tot i això, el dia no serà radiant. Tindrem un dia dividit en dos parts més clares, un matí amb núvols alts i mitjos i encara amb pols sahariana en suspensió, i una tarda amb més clarianes i amb vent de component nord-est que podrà incrementar de força. Les temperatures molt semblants a les d'ahir dimecres, mínimes al voltant dels 10 graus i màximes que, tot i poder pujar pel sol, quedaran més o menys iguals que ahir, a la ratlla dels 20 graus, deixant l'ambient suau, gens fred. Demà divendres més sol i una mica més de temperatura, però el cap de setmana no podem descartar algun plogim de tarda que a dia d'avui no semblaria que fos molt important.
Doncs mireu, passen 6 minuts de les 8 del matí i ara mateix la temperatura mínima a la comarca del Baix Empordà la trobem a Begur, on el termòmetre marca una temperatura de 10 graus. Al Bons, en canvi, trobarem la temperatura màxima que frega els 12 graus positius. Per tant, avui al nord de tot de la comarca 12 graus, al centre de la comarca, al centre est de la comarca tocada al litoral, Begur marca amb una temperatura de 10 graus. Poca oscil·lació tèrmica, com sempre, com és habitual, però sempre ens agrada destacar aquesta mínima i aquesta màxima temperatura que ens marca una mica al final de la previsió del temps. I justament després del temps, arriba el temps per l'opinió que avui ens ve de la mà de la Carme Fenoll.
Llibreters VIP i homenets a Calonge. Aquesta diada de Sant Jordi, Calonge ha aparegut al mapa subratllant l'aposta com a primer poble de llibres. Som uns quants, els lletraferits empordanesos, que hi col·laborem d'una forma o altra. En el meu cas, diumenge passat vaig tenir la sort d'iniciar el cicle Llibreters VIP de la mà d'en Màrius Serra. Cada mes faré una ruta per les 7 noves llibreries de la mà d'un Very Interesting People, que ens explicarà llibres que l'han marcat i que anima a adquirir a cada llibreria. Dissabte 7 de maig a les 6 de la tarda farem el recorregut amb l'Empart Moliner i, si tot va bé, també ens acompanyaran aviat l'Ada Parellada, en Jordi Basté, en Jordi Amat o l'Eva Piqué, per exemple. Aneu ràpid en fer les inscripcions, que volen. Una altra bona manera de fer cap a Calonge és resseguint l'obra de Josep Pla. Dissabte 7 de maig al matí també iniciarem el cicle Homenets, una revisió dels homenots de Josep Pla de la mà de nets i familiars d'aquells homenots glossats. Tot un repte que se'ns obre i que em permetrà gaudir del poble de llibres d'una forma majúscula. Calonge comença a obrir l'agenda d'activitats per a tots els públics i també en comença a dinamitzar la comunicació. Busqueu algun espai a les vostres agendes, especialment les de dissabte i diumenge. Us hi esperem.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs jo no puc evitar pensar quan sento aquesta cançó, posar-me de bon humor, i em permetreu que us expliqui una vivència personal que, escoltant un concert d'aquesta artista en un festival de Barcelona, vaig acabar coneixent la que és ara mateix la meva parella i mare del nostre fill des de fa 3 mesos, i em fa molt feliç escoltar aquesta cançó de la Robin, que es diu Dancing on My Own, i pensar en aquella nit. I em posa de bon humor. I al final, al capdavall, aquest és l'objectiu de començar el supermatí, o d'acabar, millor dit, els titulars del supermatí i afrontar el desplegament de l'actualitat de la jornada amb la cançó del dia, que avui es diu Dancing on My Own. La cançó és del 2010, la canta una artista sueca que es diu Robin. Cançó del dia d'avui, dijous 28 d'abril. Com sempre, fem una petita pausa i de seguida ens hi posem.
El 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost, tota la info a portalblau.cat.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972-61-13-75. 972-61-13-75 o visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
És gairebé un quart de 9. Les agències de viatges anticipen un retorn a la normalitat prepandèmica aquest estiu, tot i els efectes de la guerra d'Ucraïna i l'escalada de la inflació. Així mateix, aquest sector, especialment afectat per la crisi sanitària, preveu una recuperació de l'ocupació, Gerard.
De fet, el 60% de les empreses agrupades per la patronal estatal ACABE ja no tenen cap empleat acollit en expedients de regulació temporal d'ocupació, i un 35% té previst ampliar la seva plantilla durant aquesta temporada. Això ho ha explicat el president d'ACABE, Jordi Martí, abans d'apuntar que les xifres de negoci encara no han arribat a les del 2019.
Els conflictes i la inflació no estan ajudant en aquest optimisme, però sí que estem parlant d'una recuperació, i la majoria no esperen arribar a xifres de 2019, com això hauríem d'esperar l'any vinent.
Segons una enquesta realitzada per ACABE entre els seus associats, el 75% preveuen que aquest any sigui de recuperació després de 2 anys marcats per la pandèmia. Malgrat això, només el 21% afirmen que ja estan en xifres de facturació similars a les que tenien abans de la crisi sanitària.
I Gerard, també s'ha parlat de l'escalada de preus de combustibles que afecta un 80% dels enquestats.
Sí, de fet, aquest 80% es veu afectat a l'hora de rebre reserves, però un 17% assegura que les reserves es mantenen a bon ritme. La guerra d'Ucraïna, pel 70% dels enquestats, els està provocant un alentiment d'aquestes reserves. Tot i això, Jordi Martí assegura que les xifres per l'estiu seran molt bones.
De cara a l'estiu, la veritat és que són força bones, no a nivells de 2019, però podríem dir que estem entre xifres entre menys un 20 i un 40%. Per arribar a xifres del 2019.
Per la seva part, la gerent de CABE, Katia Natur, explica que hi ha ganes de viatjar i de tornar a destinacions de mitja i llarga distància.
Que hi ha ganes de viatjar, portant 2 anys sense viatjar, això sí que es nota, vull dir, la gent té ganes de tornar a fer aquests viatges de mitja i llarga de distància, que fins ara es havien vist més afectats, i això pensam que pot ser una reactivació pel nostre sector.
Per mercats, el sector veu una major fredor als països asiàtics, que contrasta amb el dinamisme d'altres mercats, com l'americà o l'europeu.
I de cara als creuers, quines són les previsions aquesta temporada d'estiu?
Doncs les agències relacionades amb el negoci de creuers mostren un pessimisme una mica més gran. De fet, cap de les empreses entrevistades per l'Agència Catalana de Notícies preveu igualar o superar la xifra de negoci prepandèmia, i totes mostren la seva preocupació per l'escalada del preu del combustible, ja que els vaixells dedicats a aquesta activitat tenen un consum molt gran que pot afectar els seus preus.
Gràcies, Gerard. I mentrestant, us ho avançàvem als titulars. Urbanisme dona llum verda a l'aparcament de 300 places a Sant Feliu de Guíxols que hauria de descongestionar el Passeig del Mar. La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal de Sant Feliu, que permetrà la construcció d'aquest edifici aparcament amb 300 places i la configuració també d'una nova entrada a la ciutat pel nou traçat de la carretera que arriba de Tossa, Sergi.
Segons recorden en un comunicat, l'Ajuntament té la voluntat d'habilitar dues àrees d'aparcament públic per contenir els vehicles abans que arribin al Passeig del Mar. Una a l'entorn de la carretera de Palamós i l'altra a la zona de l'estació d'autobusos i de la carretera de Tossa. Per aquest motiu, el consistori va encarregar la redacció d'un avantprojecte que ja es fa servir com a aparcament a l'aire lliure en aquesta darrera zona. Segons aquest avantprojecte, la millor solució seria la construcció d'un edifici d'aparcament en superfície, en soterrani i amb diferents plantes d'alçada, connectat mitjançant un túnel sota la ronda de Narcís Massanes. La modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, de Sant Feliu, aprovat aquest dimecres, resol l'encaix d'aquesta edificació. L'àmbit de la modificació se situa entre l'estació de busos, la piscina municipal de la Corxera, el club tennis Guíxols i la carretera GI-682, abastant una superfície d'uns 11.800 metres quadrats. A més de la construcció del nou aparcament, la modificació del POUM té com a objectiu urbanitzar una nova arribada per la carretera de Tossa que la connecti amb la ronda de Ponent a través de la ronda de Narcís Massanes, en lloc de desembocar a la Porta Ferrada. També es busca ordenar les edificacions al llarg d'aquest carrer per configurar la nova entrada al municipi i consolidar un dels principals pols d'equipaments de la ciutat. Així, en relació a l'habitatge nou, el pla concreta directament l'ordenació i les condicions d'edificació de 29 pisos nous de planta baixa i dues plantes d'alçada. Finalment, la modificació del POUM incorpora un estudi d'impacte i integració paisatgística de la proposta de nova edificació. La comissió ha aprovat definitivament la modificació del POUM de Sant Feliu, però ha condicionat la seva entrada en vigor a la presentació per part de l'Ajuntament d'un text refós que reculli una sèrie de precisions tècniques.
Bé, tenia la intenció d'intentar descriure totes aquestes accions on s'ubiquen, però vaja, ja gairebé que és més fàcil obrir Google Maps perquè és més fàcil descriure-ho i sobretot visibilitzar-ho. Al mateix temps, la comissió també ha aprovat definitivament la modificació del pla especial del Col·legi Pompeu Fabra de Salt, que preveu l'ampliació del conjunt escolar fins a prop de més de 4.000 metres quadrats de sostre. Decisions que ha pres aquesta comissió d'urbanisme en la seva sessió d'aquesta setmana. I saltant del sud de la comarca cap al nord, anem a l'Estartit, on l'Espai Medes ha entrat en la tercera fase del procés constructiu. Ho fa amb una inversió de 700.000 euros. La Diputació de Girona dirigirà l'execució d'aquesta fase del Centre d'Interpretació Marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Sí, l'Espai Medes, el Centre d'Informació, Difusió i Interpretació del Patrimoni Natural i Biodiversitat de les Illes Medes, entra en la seva tercera fase de construcció. La Diputació de Girona és l'encarregada d'assumir aquesta part del projecte, que se centrarà en executar els tancaments i les instal·lacions de serveis. El cost d'aquesta fase és de prop de 700.000 euros, dels quals l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit n'aportarà 400.000 i la Diputació 100.000 més. La resta corren a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Dúnia Oliveres, ha atès els micròfons de Ràdio Capital.
Bé, aquesta tercera fase de l'Espai Medes, bàsicament, són els tancaments i les instal·lacions. Recordem que és la fase que subvenciona la Diputació i que més o menys està previst, sempre és una previsió, entre uns 4 o 6 mesos ho tinguem acabat, si no hi ha cap contratemps, i paral·lelament a aquesta tercera fase vindria la quarta i última fase, que és el projecte museogràfic, que aquesta ve subvencionada pel Parc Natural, que, o sigui, aquesta, com que ja es pot anar treballant paral·lelament a la tercera, doncs volem pensar que a principis del 2023 i ja quasi per assegurar-nos que de cares a l'estiu de 2023 l'Espai Medes pugui estar ja en plen funcionament.
L'objectiu principal de l'Espai Medes és ser un centre de referència i de difusió dels valors mediambientals, culturals i turístics del Parc Natural en el seu àmbit marí. També esdevindrà un instrument de promoció al servei de la dinamització econòmica local. Complementarà la seva activitat amb la del Museu de la Mediterrània, que serà l'equipament de referència de la part terrestre del parc.
Gràcies, Oriol. I ara estàvem parlant, doncs, de coses que es fan a la superfície, però si anem a la profunditat... Us expliquem que la Generalitat elaborarà un mapa, o elabora un mapa del fons marí de Catalunya més complet i extens del que s'ha fet fins ara. Això permetrà planificar i fer una gestió sostenible dels usos i activitats que s'hi desenvolupen.
El Departament d'Acció Climàtica està elaborant el mapa del fons marí del litoral català més complet i extens fet fins ara. Amb un pressupost de gairebé 4 milions d'euros, el projecte es va posar en marxa a l'estiu de l'any passat i conclourà a finals del 2023, després de cartografiar amb una precisió inèdita fins ara 154.000 hectàrees. Ens permetrà posar llum a la capa blava que tenim als mapes i saber on es poden fer unes activitats o altres, minimitzant l'afectació sobre el medi marí, destaca Joan Illa Boix, cap de Servei de Control i Acció Marítim. Entre d'altres, permetrà actuar amb la mínima afectació a les praderies de Posidònia, tirar cable marí amb més precisió o saber d'on extreure sorra per regenerar platges. A bord del vaixell que fa el mapeig, que aquests dies té la base al port de Vilanova i la Geltrú, Sara Pont Gasau, cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural, ha recordat que el mapa és un reclam històric que permetrà a totes les unitats amb competències en l'àmbit marí i marítim planificar i fer una gestió sostenible dels usos i activitats que s'hi desenvolupen per assolir el bon estat ecològic.
I crec que aquest projecte el que ens ha de permetre justament és saber i conèixer per després, doncs, poder gestionar millor, doncs, tant els usos com les activitats que es desenvolupen en l'àmbit marí per protegir-lo, val? Perquè sabeu que l'estat de conservació del medi marí, no només a Catalunya, sinó arreu d'Europa, en el cas de la Mediterrània, està en un procés de degradació derivat de moltes causes, i per tant, sense conèixer exactament què és el que hi ha sota el fons marí, ens és molt difícil de poder gestionar i ordenar els usos i activitats perquè siguin compatibles amb el bon estat ecològic del medi.
El mapa, que abasta tot el litoral català des de la línia de la costa fins als 50 metres, contindrà la informació cartogràfica detallada dels hàbitats marins, així com el model d'elevacions de la franja litoral, la batimetria i el tipus de fons, entre d'altres. La informació obtinguda amb l'elaboració del mapa tindrà moltes aplicacions, algunes que fins ara es desconeixien. Entre aquestes destaquen la millora de la informació i la gestió que cal reportar a la Comissió Europea dels Espais Naturals Protegits de la xarxa Natura 2000, que Catalunya representa al voltant de 85.000 hectàrees marines, la contribució a les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i a mesures d'adaptació al canvi climàtic.
Gràcies, Oriol Bernà. 5 minuts i seran 8:45 del matí. Seguim parlant d'aigua, d'un altre tipus d'aigua, eh? L'Ajuntament de la Bisbal va aprovar en l'últim ple ordinari la construcció d'un nou dipòsit d'aigua potable al Puig Negre. Segons informa el Punt Avui, aquest projecte té un cost aproximat d'1 milió d'euros i estarà subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua i també pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, Àlex.
Les obres tindran una durada de prop de 5 mesos i quan s'hagin acabat i el nou dipòsit estigui funcionant, s'enderrocarà l'antic i es tornarà a naturalitzar l'espai. L'actual dipòsit està també al Puig Negre, al municipi de Forallac. Les raons per aquest canvi són dues. Per una banda, l'actual dipòsit està en molt mal estat, amb problemes de filtracions i estructurals. D'altra banda, tan sols té una capacitat de 1.500 metres cúbics, i el nou preveu tenir una de 3.000 metres cúbics, per així poder abastir les necessitats futures del municipi.
Doncs les necessitats futures del municipi veurem si queden cobertes amb aquest nou dipòsit d'aigua, i això acaba també amb els problemes que en els últims anys, com a mínim prepandèmia, s'havien donat a la Bisbal en relació amb l'aigua potable. Aviam si dèiem, a veure si això acaba solucionat. I seguim parlant d'obres públiques, perquè Begur donarà pas al projecte del sector d'equipaments de la Font del Baix. L'Ajuntament ja ha aprovat una modificació de crèdit per licitar les obres d'aquest projecte. S'ha aprovat de forma inicial el projecte bàsic al ple de l'Ajuntament, que s'ha reunit en sessió extraordinària, Maria Alzina.
Tal com explica l'alcaldessa de Begur i regidora d'Urbanisme, Maite Selva, la zona comptarà amb diversos emplaçaments d'aparcament i serveis bàsics, com les dependències de la policia local, el dipòsit municipal o les dependències de Protecció Civil. Es preveu que les obres s'allarguin uns 36 mesos.
L'únic que, evidentment, el que volem fer és, primer de tot, farem el que són els aparcaments, i els soterrats i el de planta, i això mirarem de fer-ho el més ràpid possible i a veure si poguéssim tenir la sort de no enganxar cap estiu.
El projecte bàsic del sector d'equipaments de la Font de Baix té un pressupost d'execució d'uns 6.800.000 euros. Aquest projecte se sotmetrà a un procés d'informació pública durant els pròxims 30 dies hàbils i també se sol·licitarà un informe al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions durant el tràmit d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. La intenció des de l'Ajuntament és que aquests serveis beneficiïn tant a ciutadans del municipi com a persones que visiten Begur a l'estiu. I és que les dependències policials, el dispensari i altres serveis han quedat petits. Per això volen crear un espai on es concentrin diversos serveis i que es dobli gairebé la zona d'aparcaments.
I no deixem de parlar de Begur, perquè la regidora Montserrat Carreras ha estat designada com a nova primera tinent d'alcalde i també com a membre de la Junta de Govern local. Ho fa en substitució del regidor del mateix grup municipal, Tots per Begur, Eugeni Pibernat, Gerard.
L'Ajuntament de Begur ha dut a terme recentment noves modificacions en la seva estructura governamental. Cal recordar que entre les funcions assignades a Montserrat Carreras com a tinent d'alcalde hi ha substituir l'alcaldessa Maite Selva per ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També li correspon exercir transitòriament la presidència de la corporació o la seva representació quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l'alcaldessa a les sessions o en actes concrets. A més, Montserrat Carreras de Begur assumeix les regidories de Festes, Gent Gran i Esclanyà en substitució del senyor Maria Renard.
Gràcies, Gerard Escaig. D'aquí res, ara mateix, 8:45 del matí, fem una petita aturada i reprenem el supermatí d'avui.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada Peix de Roca Begur amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes Peix de Roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme al 972-624520 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begur és autèntic.
23a campanya gastronòmica del Peix de Roca Begur, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Del 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabel, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Enguany aquesta 13a edició serà un dels primers esdeveniments de primavera.
8:32, s'anunciava ahir una nova edició, s'anunciava, ja fa temps que està anunciada, però ahir es donava ja detall i tret de sortida a una nova edició del Festival Flors i Violes de Palafrugell, una nova edició en la que hi han programats un total de 106 actes a Salvador.
Enguany, aquesta 13a edició serà un dels primers esdeveniments de primavera del país que recupera l'antiga normalitat, amb activitats presencials repartides per tot el municipi. Gerard Ventura, director musical del festival, explica que poder recuperar el format prepandèmic els provoca molta alegria.
Molta felicitat de poder-ho fer en format normal. Hem lluitat, les altres edicions hem lluitat, els hem acabat fent en formats totalment estranys, però la voluntat hi era i els hem fet. El que passa que aquest any veiem un esclat de participació, de ganes de fer coses, la gent vol estar al carrer, vol intentar-se oblidar doncs, el que ens ha passat fins avui.
Per aquest motiu es planteja un recorregut a través d'espais i carrers que acolliran decoracions, concerts, espectacles i activitats diverses. El festival començarà amb un espectacle inaugural el divendres 29 d'abril al vespre. Es tracta d'un màping que es projectarà a la façana de l'Ajuntament. Francesc Niell, director artístic de Flors i Violes, ha destacat alguns altres espais emblemàtics que es convertiran en escenaris.
Tornem a obrir la casa d'Antano Pisano, que feia molts anys que la gent no hi podia tenir accés, que és d'uns altres, és dispropietat d'una altra gent, però bueno, la casa segueix, quan entres segueixis veient que era la casa d'Antano. Obrim a darrere la Font d'Estrella, que això segurament molta gent no ho sap, hi ha una antiga quadra de cavalls del segle XIX, aquest pot ser molt xulo. Llavors hi ha també obrim un antic magatzem de construcció que ha estat rehabilitat fa uns anys i és molt, molt ben parit. I llavors, per exemple, aquí la glorieta de l'Ajuntament i la façana del Fraternal, que servirà per fer concerts. És a dir, són com muntem escenaris perquè la gent per fer-hi concerts i espectacles.
La majoria de concerts i espectacles, més d'un centenar, són gratuïts, excepte dels tastets indians, que tindrà un cost de 5 euros per persona, o el circ situat a la Bòbila, Sin Remite, que tindrà un cost de 4 euros, l'entrada del qual es podrà adquirir a la mateixa taquilla una hora abans de cada espectacle. Així mateix, aquest any es repeteix conjuntament amb l'Àrea de Cultura l'organització del segon concurs Palafrugell Canta, un concurs per donar a conèixer el talent musical de joves del municipi. Entre tots els participants, els finalistes tindran l'oportunitat de tocar al pati de la biblioteca el dissabte 30 d'abril. El premi del guanyador serà l'enregistrament d'un EP, ajudant-lo així a promoure i difondre la seva música.
I tal com va passar l'any passat, doncs aquest any, aquest concurs Palafrugell Canta serà retransmès i seguit en directe des de Ràdio Capital. Com ho farem, això? Doncs al matí, perquè hi han dues actuacions al matí, dues a la tarda. Al matí, dèiem, la Mar Coll conduirà el programa des de l'estudi, la Marina seguirà les actuacions en directe, cada vegada que acabi un grup l'acompanyarà fins a l'estudi i farà allò el micròfon autònom a peu de pista fins a l'estudi, i quan siguin a l'estudi, doncs allà la Mar parlarà amb ells, els entrevistarà i vaja, suposo que els hi podrem fer algun atracament perquè ens cantin en directe. Això ho farem tant al matí com a la tarda amb els artistes que actuïn en l'edició del Palafrugell Canta d'aquest any. Això passarà aquest dissabte 30 d'abril. I el mes de juny, a principis de juny, tornarà el FIMAC, el festival aquest de màgia, aquesta fira de màgia que es fa a Torroella de Montgrí. Ahir al Supermatí vam conèixer tots els detalls de la seva desena edició amb l'Abel Font, que és membre de l'equip organitzador, Anna.
Serà una desena edició en què, segons Abel Font, s'hi oferiran tot tipus de màgia. Els espectacles programats estan dividits en diferents categories. Una d'elles és la categoria Gran Màgia. D'aquesta, Abel Font ha destacat la Gran Gala, amb algun dels noms més reconeguts del món de la màgia i que es farà el dia 4 de juny.
És una gala que hi ha de primer o primeríssim nivell, superprofessional i amb números pràcticament inèdits, i que 15 dies, un mes després de FIMAC, 4 dels 5 mags programats presentaran aquests números al Mundial que celebra el mes de juliol al Quebec.
Tot i això, Abel Font ha destacat que el gran cap de cartell serà l'actuació de Jorge Blas el diumenge 5 de juny.
El cap de cartell serà diumenge amb el Jorge Blas, i un espectacle superinèdit, Ephemeral Life es diu, lluat per figures d'àmbit mundial com David Copperfield o Juan Tamariz, un espectacle que porta la màgia als límits. És un espectacle diguem de... si no el primer, perquè això és molt difícil de dir i no seria veritat, sí que és dels més grans mags que hi ha arreu de la península, Jorge Blas.
Doncs efectivament, en dono fe també. A banda d'això, el FIMAC també tindrà dues altres branques.
Exacte, una és la gala solidària, en què participaran una vintena de centres d'educació especial de les comarques gironines. La segona branca és FIMAC Pro, que segons explica Font, és la part professional del festival. L'objectiu és promoure la programació d'espectacles de màgia.
Una trobada de mags amb programadors, ja sigui d'ajuntaments, de teatres, auditoris, empreses privades, on els mags fan allò, tastets dels seus espectacles. És a dir, actuacions de 10 minuts on el programador que s'inscrigui pot veure 15 mags en un matí.
I aquest any, després de la pandèmia, també torna la màgia al carrer.
Doncs sí, Abel Font ha definit aquests espectacles com de qualitat i dirigits a un públic familiar. Explica que hi ha diferents espais, com són la plaça de la Vila i el Passeig de Catalunya, un espai que es recupera aquest any. En aquest sentit, Font remarca que el gran objectiu i punt fort del FIMAC és que ofereix màgia de proximitat al públic.
Poder entrar en espais com el Palau Solterra o com la Galeria Atrium, com la Casa Pastors, en escenaris màxim 30, 40, algun n'hi ha de 50 espectadors. És a dir, poder veure la màgia des de a 2 metres del mag. Això és fantàstic.
Les entrades pels espectacles del FIMAC ja estan a la venda a través de la pàgina web del festival, www.fimac.cat.
Gràcies, Anna. I acabem el repàs a l'actualitat de la jornada. Amb un apunt per la informació esportiva, en aquest cas... Parlant del bon paper que ha fet la palamosina Blanca Batlle al Mundial Escolar de Camp a Través, la corredora de l'Associació Atlètica de Palamós ha tingut una destacada actuació en el Campionat del Món Escolar Camp a Través, celebrat recentment a Eslovàquia i competint amb el combinat espanyol, Sergi.
La palamosina va obtenir el 16è lloc de la cursa i, juntament amb les seves 5 companyes d'equip, va col·laborar en la consecució de la medalla de bronze aconseguida pel conjunt femení estatal. Batlle va recórrer els 3.000 metres de la prova amb un temps d'11 minuts i 10 segons. Per la seva banda, els 6 integrants del combinat masculí espanyol també van adjudicar-se el bronze.
Gràcies, Sergi Villena.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972 61 13 75. 972 61 1375 o visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitx empat, esclar. Qui perd paga el dinar. Pitch.
La manera més divertida de jugar amb un pal i una bola la trobaràs al pitx empat Gualta. Amb la parella, amb la família, amb amics, amb qui tu vulguis. Ara t'hi pots iniciar fent una classe oberta per només 9 euros. Sí, només 9 euros la classe. Més informació a www.gualta.com o al 972 76 03 38.
Palafrugell, flors i violes. Del 29 d'abril a l'1 de maig. 30 espais i carrers decorats per l'ocasió i més de 100 activitats i actuacions en directe i gratuïtes. I no et perdis l'espectacle inaugural el divendres 29 a 9:45 del vespre a la façana de l'Ajuntament de Palafrugell i posteriorment als forns el concert de The Gramophone All Stars Big Band. Consulta el programa complet a florsiviolas.cat. Que no t'ho expliquin. T'esperem al Palafrugell, flors i violes.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Perfecte, m'encanta aquesta música. M'encanten les fanfàrries.
Oh, a mi també.
Hosti, tu.
Cinema no em fa servir tantes avui en dia, eh?
No, tot i que l'estrena del Carràs, que ara en parlarem, era de fanfàrria, eh? Perquè, escolta, no sé si va seguir la, més enllà de la peli, eh? No sé si va seguir una mica el que va donar de si l'estrena aquesta.
Sí, perquè sembla que s'hagi estrenat fa 2 mesos la pel·lícula, però no, s'estrena aquest cap de setmana.
Sí, bueno, sí, parlava de la preestrena que es va fer a Lleida, que a més vaig tenir el plaer de poder-hi anar.
I quina sort.
Vaig flipar.
M'ho imagino.
Sí, perquè vaig pensar, mira, els catalans, que són poc avesats a aquesta cosa de la festa i del glamour, ja ens va bé una mica d'autoestima.
Sí, però ara una cosa, després d'aquesta pel·lícula, a veure si això realment fa reflexionar una mica i... Mirem una mica on comprem la fruita, on comprem la llet, posem-nos al cantó dels pagesos quan es manifesten i els hi paguen la llet al preu que els hi paguen. Ah, bueno. Costa molt això de la fruita, vull dir que no anem a mirar la pel·lícula i ens quedem així. No, actuem, fem coses, tu.
Sí, però vaja, com a mínim la pel·lícula com a obra cinematogràfica... Bueno, ara, espera, deixa'm que mati la musiqueta, va. I, com avançàvem, parlem del Carràs.
I el sol fos jornaler, papa? No matinaria tant.
Papa?
Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto per la veu, ni a l'alba ni al nou dia. Canto per un...
Clar, he d'entendre que no l'has vista, eh?
No l'he vist encara, perquè jo no he pogut veure-la en cap preestrena i m'hauré d'esperar doncs, demà que s'estrena.
Vaja, i entenc també que en parles perquè és la pel·lícula, però no és el tipus de pel·lícules que tu mires habitualment.
No és el meu tipus de cinema, això està clar. Però jo miro de tot i m'agrada veure de tot. Vull dir, tinc les meves coses preferides, evidentment, no? Però, a veure, hi ha una cosa que li jugueu molt a favor, que és el premi a la Berlinale i que el president del jurat fos M. Night Shyamalan, que és un director que jo admiro moltíssim, de gènere de terror, i per tant, a partir d'aquí, doncs ja ho agafem.
Doncs deixa'm dir-te una cosa. És una pel·lícula meravellosa. Meravellosa. O sigui, increïble. Increïble des d'un punt de vista narratiu, cinematogràfic... La direcció, la interpretació de tots els actors... Vaja, jo vaig sortir d'allà gairebé commocionat, perquè, vaja, els que tenim també un passat vinculat al camp i a la terra... Mm. No sé, és una fotografia en la que molta gent de l'Empordà s'hi pot sentir perfectament retratat. Però increïble, eh?
Sí, evidentment el tema de la pagesia no és exclusiu de Lleida, però sí que actualment Lleida és on hi ha més cultiu, no?, de Catalunya...
Sí, exacte, però bueno, escolta, és que t'estava fent jo la part de la secció ara per parlar d'aquesta pel·lícula.
Sí, no hi ha mal de bé, perquè com que tu l'has vist jo encara no he pogut, doncs em sembla perfecte.
Doncs però desgrana-la tu una mica, va, parla'n tu una mica.
Bé,
no...
bàsicament podem dir primer de tot que està fet amb actors que no són professionals, és a dir, la Carla Simón, que és la guionista, directora de la pel·lícula també, va fer un càsting a la zona perquè volia treballar amb actors que realment tinguessin aquesta vivència, actors entre cometes, no?, que finalment han estat actors, però gent que tingués la vivència més o menys del que vol explicar la pel·lícula. No és habitual això de treballar amb actors que no són professionals, ho fa l'Albert Serra, per exemple, amb les seves coses, però vaja, aquí la cosa va una mica diferent. I bàsicament ens explica la història d'això d'un avi que deixa de parlar un dia, i els protagonistes és la família Soler, que no saben per què ha passat això. I bé, la història transcorre, si no m'equivoco, durant un estiu en aquesta població del Carràs, que la família cultiva tota una sèrie de préssecs, no? Un camp de préssecs, de fruita. I després em sembla que són ja unes quantes generacions que porten ja cultivant la terra, doncs arriba el moment de fer l'última collita i a partir d'aquí va desenvolupant tota aquesta història sobre la vida rural, el camp, etc.
Doncs, bueno, hi ha una, diguem-ne, hi ha una trama amenaça, vull dir que l'amenaça és que estan a punt de perdre les terres perquè el propietari de les terres que és el fill d'un senyor que era amic de l'avi de la casa, diguem-ne,
sí.
I vol instal·lar plaques solars. I vol, vol arrencar els presseguers per instal·lar-hi un camp de plaques. Llavors, tot la cosa és l'agonia de la família, com conviu doncs, amb la necessitat d'acollir el préssec, amb la batalla que tenen els agricultors per mantenir els preus, etc etc. Però, però de debò que està explicat amb una sensibilitat, vaja, i la direcció dels actors i de les actrius és excel·lent, excel·lent. No són actors professionals, com deies tu, però vaja, no sé. Si això d'interpretar vol dir de fer creure un personatge, surts d'allà felicitant-los a tots.
Que jo no sé si algun d'ells havien fet teatre o alguna cosa d'aquestes, no? A nivell amateur, perquè sí que és veritat que hi ha hagut un càsting, per tant, suposo que la Carles Simón ja més o menys ha buscat gent que tingués la capacitat de poder transmetre el que volia la pel·lícula, no?
Clar. Molt bé, doncs escolta, el Carràs, avui sóc jo qui la recomana, no tu.
Sí, 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 la tenim en català, en un grapat de cinemes aquest cap de setmana i esperem que uns quants més.
I en 170 còpies distribuïdes per tot l'estat d'aquesta pel·lícula, que són moltes per una pel·lícula d'aquesta dimensió.
Sí, sí, esperem que els cinemes també, que normalment solen ocultar pel·lícules d'aquesta temàtica i sobretot en català, perquè tot i que es fan pel·lícules doblades en català, se'n fan molt poques, quan se'n fan només es posen en una sessió i encara gràcies.
Bueno, a veure si l'Os d'Or a la Berlinale, a veure si serveix perquè els cinemes li donguin una mica de cova, no?
Bueno, esperem-ho. Encara que últimament, darrerament, els premis a l'hora de funcionar les pel·lícules comercialment van una mica separat una cosa de l'altra.
Ja, el que passa que aquí se li ha donat molta canxa, aquest premi, des d'un punt de vista mediàtic, i per tant, escolta, pensa, a l'estrena hi havia el ministre de Cultura, el president de la Generalitat, 4 consellers del govern, 8 alcaldes, delegats del govern de Lleida... Escolta, hi havia allà una representació institucional tremenda, i el Teatre La Llotja, que deu tenir unes 800-900 butaques,
ple
a rebentar per veure la pel·lícula... Vaja, en fi, canviem de pel·li, no?
Bé, que va, canviem de pel·li, sí. Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are. There ain't nobody else out there like you. You know why? Why? Because you got that X Factor.
Doncs aquest és l'inici del tràiler de la pel·lícula X.
Sí, aquí ja anem al meu terreny, ja t'ho dic.
Ara.
Aquí ja comença el bo.
Sí, sang i fetge.
Sang i fetge, això és una pel·lícula de terror dirigida i escrita pel Ty West. És una pel·lícula de terror independent. No és això de que avui en dia... Una de les coses que més m'ha fet gràcia de l'última pel·lícula de Scream, que parla del terror elevat, que és això d'intentar fer una pel·lícula de terror... tipus, jo que sé, per exemple, Hereditari o coses així com Midsommar, una cosa així molt del to, molt d'independent. Que una mica contrasta. Vosaltres feu cinema de terror comercial, però jo vinc aquí a fer una cosa seriosa.
Clar.
I la majoria d'aquestes pel·lícules estan fetes per una productora independent que és A24, que és bastant coneguda. I en aquest cas tenim el Ty West, que feia 6 anys, crec que no dirigia una pel·lícula. Ell sempre ha fet coses bastant sempre de terror. Ha dirigit sèries de televisió fins ara, i ara torna amb aquesta pel·lícula que està protagonitzada per la Jenna Ortega, la Brittany Snow i la Mia Goth, que
fa dos... Conec a cap.
Sí, segurament de cara, potser quan les veiessis diràs, ah, aquesta l'he vist aquí o l'he vist allà, però bé, no són actrius extremadament conegudes, això és veritat. I ens explica una història que està filmada com si fos una pel·lícula dels anys 70.
Sí, és que estava veient el tràiler i pensava, això... Sí, totalment.
Totalment, és a dir, la fotografia és això, és com, mira, hem trobat una pel·li dels anys 70 i te l'estrenem ara, no? Seria pràcticament això. I et fa pensar molt en La Matanza de Texas. I comença igual, no? És a dir, són 4 joves... 5 joves que van amb una furgoneta i han llogat, doncs així, en un poble perdut de no se sap exactament on, de l'Amèrica rural, doncs una cabana que pertany a un granger, i allà el que pretenen és rodar una pel·lícula pornogràfica. Aleshores, bueno, però amb ínfules artístiques, eh? No és una pel·li pornogràfica normal. No, farem aquest plano, aquesta cosa...
Sí,
i tal.
Independent.
Ah, exacte, sí, sí. I allà diguéssim que començaran a passar coses estranyes. Hi ha una parella d'ancians, que són els que tenen la seva granja allà, i veurem que començarà la cosa a desenvolupar-se.
Pelen a tot Cristo, els avis, eh?
Començaran, sí, els avis. Últimament això és una mena de subgènere, eh? Que són avis pelant a gent. Fixeu-vos, últimament estem molt... Hem vist moltes pel·lícules d'avis assassins. Ja, sí, el Shyamalan ja ho va començar a fer amb aquella La Visita, no? I últimament, doncs, sembla que en lloc de fer el monstre, el disfressat, el de la màscara i tal, no. Votem una parella d'avis xungos i ja està.
Ja. Molt bé, doncs, Ex, això s'estrena aquesta setmana també, eh?
Sí, sí, s'estrena aquesta setmana. Està bé la pel·li, eh? Aquesta sí que l'he pogut veure i està bé, està bé.
Doncs vinga, anem a una altra. Aquí els logos de rigor. Un altre logotip.
¿A qué esperas, Ana? Abre los regalos.
Oh, es precioso.
Quins doblatges més horrorosos.
Ay, sí.
¿A qué esperas, Ana?
Pues a mí, claro. Yo prefiero ver mi diario como a una chica. Mi mejor amiga. Y he pensado llamarla Kitty.
¿Kitty?
Me gusta.
Ana, baja, te estoy esperando.
¿Ese va a tu clase? En efecto.
¿Con quién hablabas, Ana?
Hasta hace un año todos estaban enamorados de mí.
¿Todos?
Nuestra vida era maravillosa. Pero un día todo cambió.
Nos vamos.
Dijeron a todo el mundo que teníamos la culpa de todo.
Este estudio secreto ahora será nuestro escondite. Puede que estemos salvándole la vida a alguna de las personas que acogemos.
Escondite, Ana, diario, això ens porta a pensar en Ana Frank, oi?
Correcte, i és això, ¿Dónde está Ana Frank?, que és el títol d'aquesta pel·lícula, que és explicar aquesta història que tots ja coneixem, però donar-li un punt de vista diferent. Està feta en animació, l'ha dirigida Larry Folman, que ja havia fet coses en animació, té aquella pel·lícula Vals amb Bashir, The Congress, que també és seva, i en aquest cas doncs, és una pel·lícula de producció europea que ens parla de la història d'Anna Frank, però en aquest cas recordem que el diari estava escrit, dirigit a Kitty, que era una amiga imaginària que tenia en Frank i que li anava explicant tot el que estava vivint mentre escrivia el seu diari. Aleshores, Kitty, diguéssim, que es materialitza com un ésser físic en el nostre present. Uh-huh. I ho fa en el museu a Frank, que està a Amsterdam.
Sí.
I aquí podem veure com és la vida en el museu i com també viatja d'alguna manera en el temps i podem veure doncs, entre aquest futur que trobem aquesta Kitty amb el que va passar en el passat a través d'Anna Frank, no? O sigui, es van combinant les dues històries. I està bé, la veritat és que a mi em va convèncer, i és una pel·lícula que toca, emociona, i és una història que continua emocionant encara avui en dia.
Sí, sí, home, la història d'Anna Frank, de fet, no es pot anar a Amsterdam sense visitar la casa d'Anna Frank, que sempre té unes cues eternes, per cert.
Sí, sí, sí.
Perquè realment el relat és colpidor, però quan ho vius allà dins i intentes fer-te una mica la idea, vaja, és tremendo, tremendo.
No, no, és d'aquelles visites obligades quan vas a Amsterdam i, bueno, aquí és molt curiós perquè la pel·lícula, o sigui, tu veus quan, clar, es materialitza Kitty el que espera és trobar a Anna perquè ella creu que encara és viva. I aleshores va passant allà, diguéssim, tots els turistes al llarg del dia i arriba la nit i l'Anna no hi és, no?
Clar.
Bé,
doncs,
i ja està bé, està bé, està molt bé la pel·lícula.
Doncs ens queda temps per parlar d'una pel·li més, que és aquesta.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
No me he cambiado.
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El correo acaba de llegar, milord.
¡Cielos!
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
Oh, la sèrie ja és meravellosa, eh? La factura de la producció de la sèrie era fantàstica. M'imagino que per la pel·lícula deuen haver posat aquí no tota la carn a la graella, deuen haver posat, vaja, la carn i la verdura, tot.
Sí, sí, de fet ja vam fer una pel·lícula, no? Ja, i aquesta crec que és la segona, i la sèrie ha anat continuant en format cinematogràfic, i aquesta és la darrera entrega, vaja. Vull dir que, en teoria, és el comiat, és a dir, la història se suposa que s'acaba aquí.
No, doncs no, però no tenia ni idea que haguessin fet una pel·lícula ja.
Sí, ja n'hi havia una anterior, i aquesta crec que és la segona que es fa. Oh. I la veritat és que el repartiment, bueno, és que són actors tots boníssims, i és una història més, no? En aquest cas de un parell d'hores, entre un parell d'hores i hora i mitja que dura aquesta pel·lícula, continuant aquesta història d'aquesta saga familiar, no? És a dir, si us agradava la sèrie, heu de veure la pel·lícula.
Estem parlant de Downton Abbey, eh?
Que no, sí, no sé si ho havíem dit.
No hem dit el títol, no hem dit el títol.
Downton Abbey, sí, sí. És meravellós ja només veure els decorats, el vestuari, tots els sí. detalls històrics que hi posa la sèrie, aquesta cosa super britànica.
Si us agrada la pel·lícula d'època, doncs Downton Abbey. Ignasi, no tenim massa temps per més. Ho hem de deixar aquí.
Doncs ja està, ho deixem aquí. Perfecte.
Que vagi bé.
Tot això al cinema.
Tot això al cinema. Ens escoltem la setmana que ve.
Perfecte, aquí estarem. Una forta abraçada.
Igualment.
Adeu.
Doncs sí, que marxem. Però abans fem un cop d'ull a la previsió del temps, Marc.
Tindrem un dia dividit en dues parts més clares, un matí amb núvols alts i mitjos i encara amb pols sahariana en suspensió, i una tarda amb més clarianes i amb vent de component nord-est que podrà incrementar de força. Demà divendres més sol i una mica més de temperatura, però el cap de setmana no podem descartar algun plogim de tarda que a dia d'avui no semblaria que es fos molt important.
Doncs mireu, hem començat el supermatí amb una temperatura màxima de 12 graus, ara la temperatura ja frega gairebé els 15 graus al Bons, també avui marca la màxima el Mercuri. Tornarem demà a les 8, gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest increïble informatiu que s'emet a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Que vagi bé, adéu-siau, bon dijous.